de la Carme Torres, que tenim amb nosaltres aquí a la taula. Els presento les persones que l'acompanyen i que faran la presentació d'aquest llibre. Tenim en Joan Josep Isern, que és crític literari, i Jordi Manuel, que és professor i escriptor. M'imagino que hi haurà una conversa entre tots tres, una petita presentació, i després, al final de l'acte, podreu gaudir d'una petita copa de cava per cortesia de l'autora. Moltes gràcies.
Tot que comencem.
Molt bé.
Hola, bona nit a tothom, gràcies per ser aquí. Jo fa uns quants anys que em vaig retirar d'això de fer presentacions de llibres i d'assistir a saraus literaris i, sincerament, desconec si amb aquest temps d'absència les tècniques i els rituals han canviat una mica. En aquell temps, les presentacions de llibres venien a ser una variant simpàtica i amable d'allò que va fer famós el Paco Umbral, allò de, escolti, jo he vingut aquí a parlar del meu llibre. No sé si la cosa es manté aquesta tònica, però em sembla que és just que de bon començament els digui que jo del llibre parlaré, però parlaré molt poc. Parlaré i explicaré per què en parlaré molt poc. Però en canvi parlaré de l'autora, íntimament relacionada, lògicament, amb el llibre. Procuraré ser breu perquè no sé si és els rituals. En aquella època el que passava de 50 minuts era fracàs ja, per tant intentarem avui, amb tres quarts d'hora una mica llarguets, doncs enllestir l'assumpte, i es poden dir moltes coses, eh? Això de les apretades agendes de treball generalment és de gent molt feinera, que s'organitza malament. En 8 hores es pot fer molta feina. I en 50 minuts també. Parlaré de l'autora, de la Carme, i de com em sembla que a partir de la seva obra cal valorar la seva actitud, la seva posició davant del fet d'escriure. Poca broma, de crear un món literari. La trajectòria de la Carme és una trajectòria llarga en el temps, però seleccionada, de poca obra. Comença amb un llibre, amb una novel·la que es deia Pedres de Toc, de l'any 2003. Fins l'any 2008 no va fer el segon llibre, La mutació sentimental, i ara aquests miracles perversos. Vol dir això que són tres llibres amb 9 anys, que és una mitjana de 3 llibres, i hi ha qui triga més, en Cabré, en Montcada, però déu-n'hi-do. Jo potser és la primera cosa que li agraeixo a la Carme, que té molt clar que quan té coses per explicar les explica, i quan no, doncs va fent calaix i va omplint el calaix. Per tant, si està treballant, que em sembla que sí, amb una cosa nova, jo diria, escolta, tranquil·la, no hi ha pressa, però a força d'anar destil·lant és quan els treballs surten, i surten, com és el cas, surten bé. Al llarg d'aquestes tres novel·les, d'aquestes tres fites, es percep una progressió. És a dir, la primera era una novel·la de personatges, una novel·la en què hi ha una relació entre dos personatges molt potents. En la segona era una novel·la de tesi, i de tesi d'un món professionalment molt proper al seu, al de la Carme. I en aquest tercer, la Carme juga amb la trama, amb l'argument. Juga, i no he fet servir el verb d'una manera trivial, juga amb aquest element. He dit una progressió, també diré una evolució, és a dir, penso que la seva resultant és un vector en sentit ascendent i que promet no quedar-se aquí. Per tant, jo diria que encara que aquesta novel·la és una part del que he dit, aquesta és més de trama a l'alta de tesi, però en el fons és, trobo que hi ha una coherència en la persona de l'autora, com no podia ser altrament, i també en tot allò que va caminant a força d'anar generant obra i publicant-la. Mirin, a mi d'escriptors com la Carme Torres hi ha una cosa que m'agrada molt, que em posa gairebé a vegades al límit de gairebé diria de la llàgrima, que és l'ambició. És a dir, es pot un consolar a voler fer construir una finestra o una portalada i fer-la molt ben feta, però jo crec que quan es pot i hi ha talent, s'ha d'aspirar a construir catedrals, no construir finestres. A vegades surten les catedrals, a vegades no, però aquesta ambició, aquest desig, aquesta idea de partida de voler anar al màxim d'exigència i, si s'escau, d'exigència també recíproca amb el lector, i atenció perquè aquesta és una novel·la que necessita lectors molt atents, entenc que aquesta condició, jo crec que la literatura catalana, si us fixeu, la gent que despunta és gent que aspira a fer catedrals, que potser no els hi surten i els hi surt un xalet, d'acord, però són catedrals allò a on aspiren i allà on algun dia arribaran. I si em permeteu, faria alguna extensió més enllà de la literatura, parlant de coses que necessita el país, que aniria una mica per aquí. Paral·lelament a això, cosí germà d'això, és el risc, al costat de l'ambició i el risc, evidentment, te la jugues. No anar amb les coses fàcils, no apostar per les solucions fàcils, per les solucions més evidents. Per tant, aquesta part que jo volia parlar d'escriure de l'autora, que és... a més, ens coneixem de fa uns quants anys, doncs, de l'escola d'escriptura de l'Ateneu i després d'altres aventures. Home, penso que són dos elements que val la pena tenir en compte en el moment que agafem el seu llibre. Ja he dit que del llibre diria poca cosa. Us diré que és un llibre que comença amb un absorbent fil d'intriga, És un llibre que té sorpresa final, és a dir, que fins al final de tot és bistec, és a dir, no hi ha tendrum, és a dir, fins al final hi ha substància. Per tant, jo diria que és un llibre que, sobretot pels qui estan interessats en com funciona això de la cuina de l'escriptura i els mecanismes que fan servir els autors, la segona lectura és profitosíssima, perquè sabent tota la trama, sabent com acaba, diguem-ne, veure com ho va vestint és una manera de valorar l'eina. Però alerta, l'autèntica lectura, la cabal, és la primera, que és la que ens agafa, l'autor ens té com ell vol, com ella vol en aquest cas, és a dir, a la seva disposició i blancs de mentalitat. Jo només sí que volia llegir, perquè penso que és prou suggestiu, i si ella ho ha posat on l'ha posat és perquè és un pòrtic. Jo l'únic que llegiré del llibre és el text que ella ha posat d'introducció, perquè penso que defineix bastant cap a on ens volen caminar la resta de pàgines. És un text de l'any 1968 de la Anaïs Nin. I diu el següent: un pare sec i la seva abnegada filla viuen en una barraca i en una pobresa extrema. Tanmateix, la filla descriu sempre la seva vida, la seva llar, el seu jardí, els seus amics, en termes de bellesa i de confort, tot creant una il·lusió al pare per tal de sossegar-lo. Aleshores, un metge arriba al poble i opera els ulls del pare. I s'acaba la citació. En tot cas, ja el títol em dona a entendre, és un llibre doncs, de conceptes oposats, de dualitats. Com s'ha de llegir aquest llibre? Mireu, jo a casa som bastant aficionats a la màgia i quan el Hausson fa un espectacle allà a l'Espai Brossa, difícilment ens el perdem. I a mi m'agrada veure la situació, les actituds del públic quan el Hausson està fent aquelles coses absolutament insòlites. No? Hi ha una part del públic, minoritària però és una part, que és gent que pateix. És a dir, és gent que tota la seva atenció és saber com dimonis està fent allò i a veure si el pesca, perquè no pot ser que li enredin, l'estiguin enredant d'aquella manera. Aquella gent pateix, està gairebé fent una inquisició de on estarà el truc, a veure si l'enxampo. L'altra part, la majoria, en la qual a casa ens incloem, doncs senzillament ens deixem emportar per la màgia, ens deixem emportar per aquella illa, aquella bombolla de racionalitat, si voleu, de manca de càlcul, en aquest món en què tot ho tenim perfectament quadriculat. Jo demanaria que fóssim a agafar aquest llibre d'aquesta segona part, és a dir, la Carme demana en aquest llibre un lector actiu, un lector obert, un lector atent, disposat a deixar-se arrossegar pels personatges, encara que a vegades hi hagi coses que dius, ostres, no, deixa-t'hi anar, estàs en bones mans. Què és el real? Què és la ficció? Tot aquest món, tota aquesta construcció té sentit i jo crec que és d'aquests llibres en què quan hi sortim sortim una mica més savis de com hi havíem entrat. Res més.
Se'm sent bé, sí. Jo he de dir que subscrip pràcticament tot el que ha dit el Josep Iceta. Pràcticament tot. I no voldria repetir-me, perquè això sí que seria avorrir a gairebé tot l'escomptat, segur, perquè és matemàtica i segur que ha fet files per columnes i segur aquestes 100 persones que s'apleguen en un vespre de dilluns, no sé si hi ha moltes presentacions dilluns, doncs és tot un èxit que havia plegat aquesta gent. Felicitats i gràcies per venir i gràcies a l'autora per haver-me convidat a presentar.
I sense l'editorial.
I a l'editorial. Molt breument, perquè sóc també del parer que les presentacions de més de 50 minuts no haurien de ser mai, no? Primer de tot, suposo que tots sabeu que la Carme, a més d'escriptora, té un altre vessant important, que és el vessant científic i tecnològic. Per si un cas algú no ho sap, jo llegiré quatre línies sobre això. Dic el currículum seria que llarguíssim, no 50, seria molt llarg, no? Però sí que m'agradaria dir que la Carme, a més d'escriptora, és professora d'investigació del TSIC, que va estudiar matemàtiques a la Universitat de Barcelona, que es formava informàtica a la Universitat de Massachusetts, que és doctora per la UPC i concretament va fer una tesi sobre models neuronals d'aprenentatge, que actualment treballa a l'Institut de Robòtica Informàtica Industrial del TSIC i l'UPC, i que la seva recerca ha anat progressivament des de les xarxes neurals cap a la intel·ligència artificial i la robòtica. Em sembla que és important que, si algú no ho sap, jo crec que pràcticament tothom ho deu saber, però si algú no ho sabia, doncs que sàpiga aquestes coses. Publica regularment, no només fa literatura, evidentment, sinó que suposo que el gruix de publicacions científiques deu ser bastant més, gruix dic en mida, eh? Sí. Doncs que de literatura, en aquest cas de literatura científica, està ficada en un munt de projectes europeus relacionats amb la robòtica, ha dirigit un munt de tesis doctorals, 11 crec, si més no fins l'any passat, i ha obtingut diversos premis, no només en literatura, sinó també en ciència. Concretament, el Divulga del Museu de la Ciència de Barcelona, el Rafael Campalans de l'Institut d'Estudis Catalans, poca broma, la medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya i el seu nomenament com a membre de l'Acadèmia Europea. Jo això ho volia dir, perquè em feia molta il·lusió dir-ho, perquè no només és escriptora, sinó que a més és una científica i tecnòloga que està a la cresta de la ona. I a mi em sembla que compaginar aquestes dues activitats, que no s'exclouen, per suposat, no s'exclouen, doncs té molt de mèrit. Jo puc presumir de que menys una cosa més o menys gruixuda que sé que té guardada en algun lloc, m'he llegit tot el que ha fet la Carme Torres. No només el que ha publicat, sinó alguna cosa inèdita. M'he llegit Les Pedres de Toc, m'he llegit la Mutació Sentimental, m'he llegit, evidentment, el llibre que presento avui, i atenció, i Zacarías i El rellotge de l'ànima, que és un relat breu, publicat en una mena d'aventura sentimental que van fer la Societat de Ciència-Ficció i Fantasia, i un altre relat del qual no estic autoritzat a parlar perquè serà jovenet, perquè penso que serà una sorpresa important en els propers mesos, no? Una sorpresa ambiciosa i que em permeto doncs, guardar el secret una mica, perquè és millor. Sé que hi ha una novel·la en camí, però el fet que tingui dos relats i que siguin dos relats interessants i ben construïts em fa dir que la Carme també se sap moure en distàncies curtes. I això no és fàcil. No és fàcil, perquè amb un relat te la jugues molt més que amb una novel·la. Tens un espai limitat, tens menys paraules per fer un acte intel·lectual important. Un editor em deia, saps per què, Jordi, els relats es venen molt menys que les novel·les? I em deia, perquè el relat és molt més intel·lectual que la novel·la. La novel·la hi entres i l'autor t'hi va portant. En canvi, el relat és més curt, és més intel·lectual, exigeix molt més el lector. I penso que tenim un munt de lectors a Catalunya de relats. Jo espero que amb l'ajut de la crítica, semijubilada o no, amb l'ajut de la crítica, amb l'ajut dels editors i amb l'ajut dels agents, doncs aconseguim doncs, que els relats prenguin també força amb gent com la Carme i amb altres que es mouen bé amb la distància curta. Jo crec que la Carme té una cosa que molts autors, per una primera persona, perseguim sense trobar-ho al llarg de la nostra carrera literària, que és una cursa de fons, que és estil. És a dir, jo quan llegeixo un text, si me'n posen quatre, si em fessin un examen, segurament tu també l'aprovaries aquest examen, ens posessin quatre textos de quatre autors, ràpidament identificaríem quin és el de la Carme. Tenir estil propi, que un autor trobi l'estil, és una cosa molt difícil. No la té ningú, la té molt poca gent. I penso que és ella una de les autores en literatura catalana que té estil propi. Clar, definir l'estil ara seria molt llarg i també seria subjectiu per part meva dir-ho, no? Però si hi ha alguns trets que caracteritzen l'escriptura de la Carme, és que és precisa. És a dir, les paraules que utilitza van a la diana, al lloc on han d'anar. És pulcre, és a dir, és una escriptura molt neta, molt llegidora. No en sol de res. Per mi això caracteritza molt l'estil que té la Carme. Una altra de les peculiaritats que té la seva literatura és que sap dibuixar molt bé els paisatges humans. Si l'heu llegida, amb les novel·les que ella ha fet i també amb els contes, o el conte que ha publicat, el que és inèdit, dibuixa molt bé el paisatge humà. A mi, que m'agrada també veure els altres paisatges, els paisatges externs de la naturalesa, els urbans, no trobo a faltar aquests paisatges, aquest entorn, perquè ja en tinc prou amb els paisatges humans que m'ofereix la seva literatura. I aquí penso que radica part de la força de la seva obra. els trets psicològics de les persones, utilitzant els diàlegs, utilitzant les seves percepcions, les reaccions sobretot que tenen, és les línies que utilitza per fer aquests esbossos del paisatge humà. En el cas de Miracles perversos, que és la novel·la de la qual m'agradaria sí parlar, jo crec que l'has definida molt bé la novel·la amb el que has dit, Joan Josep, i no sé si afegiria més. Sí, a mi sí que m'agrada, amb una presentació literària, de vegades fer un tast de l'obra, i sí que he seleccionat alguns paràgrafs per llegir curtets, però per llegir, perquè em penso que val la pena doncs, fer un tast també del llibre que estem presentant. Però és una novel·la amb pocs personatges, però estan molt ben perfilats, això sí que ho dic. És una novel·la que, des del començament, ja comença a inquietar el lector, ja és intrigant i manté aquesta línia de suspens que a més és un crescendo al llarg de la novel·la. I això, amb una novel·la que hi hagi aquest punt d'intriga, aquest atrapament per part del lector, doncs també s'agraeix força. M'agradaria llegir alguns fragments. Hi ha un fragment que va sobre la musa, perquè la musa és una de les característiques que aquesta novel·la, no sé si ret un tribut o no, però la musa. Perdoneu, abans de la musa. Diu, camuflat entre els missatges de record i l'ànim de familiars i amics, aquest hola Paula no la sobta d'entrada, però així que continua llegint es va trobant més i més descol·locada. S'atura i torna a començar. Va endavant i enrere, sense entendre a què treu cap tanta giragonsa. No és el primer aspirant a novel·lista que va a la caça desesperada d'un lector. D'escriptors sonats, en coneix a cabassos. I aquest deu ser el pitjor. Aquest deu ser dels pitjors si necessita muntar tant de número perquè algú piqui i li faci una mica de cas. El que la neguiteja és que li digui musa. En James l'anomenava així. Només ell hi tenia dret, i l'ofèn que un desconegut li envaeixi un terreny tan íntim. El context d'això són els missatges que rep la Paula amb el seu ordinador. Això, si algú ha llegit el llibre, sap perfectament de què estic parlant, i els que no l'heu llegit, doncs avui tenen l'oportunitat de tenir-lo. Un altre fragment que a mi les cobertes dels llibres, et pregunto, has pogut triar aquesta coberta?
No exactament.
Diu que no exactament, és que no ho sentiu, jo vaig traduir. Les cobertes del llibre és una de les coses que neguiteja més en autor. I tot sovint no les podem triar. De vegades sí. La menor part dels casos. Hi ha escriptors aquí que van fent així amb el cap. Bé, no sempre pots veure les cobertes i de vegades és un encert, de vegades no. A mi les cobertes amb les quals surten personatges humans, sobretot si surt molt clarament la seva cara, si és una silueta o si està d'esquena, no tant, però si surt la seva cara o un perfil, em fan nosa com a autor, perquè ja veig el personatge que m'està posant l'editorial allà davant. Però aquesta coberta, que en un principi jo em va fer una mica de cosa, no? de veure la noia, no? La noia de la novel·la, doncs resulta que té el seu motiu, i us llegiré el paràgraf que veig, doncs potser sí que justifica aquesta coberta. Diu, aquesta vegada, en canvi, em vaig apropar al llibre, perdoneu, això és una part d'un dels correus electrònics que envia la persona que està interlocutant amb ella. Diu, aquesta vegada, en canvi, em vaig apropar al llibre amb molt de respecte i vaig treure'l a poc del prestatge, esperant, fora de tota lògica, trobar sobre la coberta el meu nom amb lletres ben delineades. El cor em bategava, els capcirons dels dits que premien les tapes mentre l'arrossegava fins a descobrir el dibuix d'una noia que escrivia a prop d'una finestra, com un quadre de Vermeer modernitzat, lletra a lletra. El nom de l'autor també es va anar fent visible, James Blake. El miracle no arribava a tant. Era el meu títol, però el tal James havia tingut la gosadia de rebassar-me'l. Aquesta portada, aquesta coberta, recorda certament aquest fragment. Hi ha un dels missatges amb el qual l'interlocutor de la Paula doncs li envia amb un estil narratiu basat en els diàlegs una trobada amb el marit d'ella que va morir fa un any. Vaig a llegir un tros. A més del tema del dolor, hi ha alguna altra cosa que em volgués preguntar sobre els meus llibres? Aquest que parla, suposadament, és el James Blake, l'escriptor que mor. Ara es posava a la meva disposició. En algun lloc, potser, una entrevista, vaig llegir que tenia una musa. Tornem amb la musa. No me n'amago, però tampoc m'agrada parlar-ne gaire. Què vols saber? Potser l'experiència no és traspassable, però a mi m'aniria bé tenir-ne una per a la tesi. Amb aquest tema que s'està buscant, hauria de ser més aviat una ploranera. Per primer cop clavar en mi els seus ulls blavíssims i em dedicar un somriure còmplice. Devia sufocar-me fins a les orelles, perquè de seguida afegir. No s'ho prengui tot tan a la valenta. Home, li asseguro que m'ha caigut bé i m'agradaria ajudar-lo en això de la tesi. Però la ficció funciona d'una manera ben diferent a l'assaig. Té una altra dinàmica. Voldria, per últim, llegir un altre fragment que ja està més cap al final i espero no desvelar res que pugui trencar la lectura de la novel·la, que és sobre les mentides, que és un altre dels conceptes que plana contínuament sobre les mentides pietoses, que plana sobre la novel·la. És una altra vegada un fragment de diàleg que ve amb un dels missatges. Sí, és clar. Per un escriptor, les mentides són molt més suggerents, però per viure necessitem certeses. Vols dir que n'hi ha? Potser la veritat no existeix per si mateixa, sinó que està repartida a bocins entre mil mentides, sobretot pel que fa al passat. Com es pot saber què és veritat? Com es pot saber què és veritat i què no? I quina importància té que ho sigui després de tot? Bé, jo no voldria fer més tast de la novel·la per no trencar res. Únicament us recomano que, si no l'heu llegida, doncs que us endinseu amb els paisatges humans que dibuixa també la Carme Torres. Res més.
Jo ja venia preparada per escoltar coses boniques i anar posant cara de pòquer tota l'estona, però és que m'han sobrepassat i estic una mica aclaparada, perquè això que diguin que intento fer catedrals, ja sabia que tenia ambició, però però tanta, i que em diguin que tinc estil, un escriptor tan reconegut com ell, doncs m'està deixant així, doncs això, una mica aclaparada. Volia dir-vos, primer de tot, que és per mi un honor veure-us tots vosaltres aquí, en aquest espai tan bonic, amb un dia com avui, com deia, que és dilluns i difícil de venir, per tant, estic aclaparada doblement. I per això ja no estava tan preparada per posar cara de pòquer. I clar, amb aquests dos presentadors de luxe al meu costat, que potser hauria de dir una mica cadascú qui és per mi. En Joan Josep Isern és, com si diguéssim, el meu crític de capçalera, perquè jo fa molts anys llegia a l'Avui, a la Cultura, al Suplement de Cultura, a les seves ressenyes de les novel·les, i llavors per mi era com el cànon, no? Ell establia doncs, quines novel·les eren dignes de ser llegides i no. I després també el Keller, el Serra d'Or, vull dir, ha sigut i continua sent això, el meu crític de capçalera. Llavors trobar-me avui, després dels anys, que està criticant un llibre meu i a més dient les coses que ha dit, que m'ha fet pujar els colors a la cara, doncs estic molt aclaparada. És a dir, que t'agraeixo molt tot el que has dit. Pel que fa al Jordi, doncs ens vam conèixer a la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, que és una societat que va néixer fa, no sé, 12 o 14 anys, que va començar molt dinàmica i ha passat èpoques, però bé, amb ell de seguida vam veure que coincidíem amb un munt de coses, no? Perquè per començar ell és biòleg, doctor en biologia, i per tant coincidem amb l'interès per la ciència, escriu ciència-ficció, per exemple una novel·la seva, El camp de les dunes, doncs va ser publicat a la col·lecció de Pagès de ciència-ficció, i és una novel·la que sé que alguns de vosaltres heu llegit, i escriu també novel·la negra. I precisament la setmana passada presentava una novel·la que es diu La mort del corredor de fons, que us recomano, perquè a més ambienta les novel·les a Collserola. Jo visc a Collserola i alguns dels que esteu aquí sortim d'excursió per Collserola, i llavors és molt gratificant veure com que pot seguir totes les rutes que ell va fent en aquestes novel·les de detectius, que ell troba restes humanes enterrades i coses així. Nosaltres els diumenges que passegem no les trobem.
Perquè no feu forats.
Però, exacte, potser és que no portem el gos adient perquè les trobi, no? Però, doncs això, llavors coincidim amb moltes activitats. També he de dir que l'editor Lluís Pagès, que tenia que ser aquí avui amb nosaltres, m'ha trucat dient que avui arribava de Mèxic i que li arribava molt cansat i que no li era possible venir. I a més, com que la seu de l'editorial està a Lleida, doncs tampoc no li ha sigut possible enviar una persona delegada. Amb això m'ha demanat molt que l'excusés públicament, perquè ell, la seva intenció era estar avui aquí. També m'agradaria dir que la coberta, com me preguntava el Jordi, no la vaig triar, però sí que volia que fos això, una dona al costat d'una finestra que ressemblés un quadre de Vermeer modernitzat, no? de l'era digital. I en aquest sentit, doncs, la idea l'han captat força bé. També he de dir que l'edició de Pagès és prou acurada. Potser el fet de que hi hagin aquestes, els correus els posin amb lletra courier, costa una mica de llegir, però bé, hi ha gent que diu que no. I en canvi no he trobat pràcticament cap errada, i els que treballeu amb mi sabeu que sóc super primmirada. Aquí hi ha alguns que he dirigit la tesi i de més, saben que jo em lio cada coma i no he trobat errades. De fet, les úniques errades són de dates, que aquí el senyor me'n va enganxar una, i la meva filla una altra, però són errades meves, no són de l'editorial, que res, no tenen importància en la trama, però vull dir que realment l'editorial ha fet una bona feina. També vull agrair a la Casa del Llibre que hagi posat a la nostra disposició aquesta sala tan ben equipada i que hagin, doncs, fet el parament aquest que després podem disfrutar amb tanta amabilitat, en particular l'Àurea Joan, que és la que ens ha acollit abans. I bé, després del que han dit aquí els meus dos col·legues, doncs em costa trobar coses a dir que us puguin ser d'interès. Llavors em preguntava què puc dir que realment no hagin dit i els pugui interessar. I potser el procés de gestació del llibre, no? Com es va fer el llibre, com se m'acut, o per què l'escric. Us he de dir que fa això també 12 o 14 anys, perquè ara tot sempre fa molts anys, doncs era un títol que em perseguia. De fet, el títol era Mentides pietoses, miracles perversos. Perquè si comenceu a fixar-vos-hi, a la vida hi ha moltes mentides pietoses, no? Que la gent diu en so de bé o en ares d'evitar patiments a la gent, no? I es diuen amb la millor intenció, però moltes vegades aquestes mentides són com un bombó que amaga verí a dintre, com em va dir una col·lega que està per aquí. Perquè a la llarga pot acabar fent mal, i aquí ve el miracle pervers. És a dir, que moltes mentides pietoses, això és una mica conceptual, però en la novel·la hi ha molts exemples d'això. Una mentida dita amb la millor intenció que acaba sent un miracle pervers, fent mal. Llavors, doncs ja dic, tenia aquesta idea i crec que queda molt ben reflectida en la cita de l'Anaïs Nin que ha llegit en Joan Josep Isern, que la novel·la es titula La novel·la del futur, precisament. I pensava, mira, doncs és com la meva novel·la anticipada d'alguna manera. També el tema aquest de mentides pietoses, miracles perversos, el veia en un altre sentit, que és que no hi ha res, diguéssim, pur. Sempre hi ha una mica de l'antònim o del contrari en cada cosa. És a dir, les mentides, que en principi és un terme negatiu, diguem, tenen pietat, no? La mentida pietosa. El miracle, que és una cosa en principi que esperaríem bona, pot ser pervers, que dolent. Una mica és el yin i el yang, no? Ara em posaré en règim o en versió taoista, però que la vida passa això, que no hi ha res que sigui d'una manera només, sinó que en cada cosa sempre hi ha una mica del seu contrari. I això en la novel·la es veu molt en el joc de realitat i ficció. No? Què és realitat, què és ficció? En la realitat hi ha molts punts de ficció. I en la ficció, moltes vegades, hi ha més realitat a vegades que en la realitat mateixa, o més veritat que la realitat mateixa. També volia exemplificar o donar vida en aquestes idees. Però no només volia transmetre coses conceptuals, que, malgrat que a mi se'm dona bastant això del món de les idees i després baixar-les, a vegades em costa una mica, sinó que també per mi el procés d'escriptura, de publicar, és un aprenentatge. Jo, no sé, disfruto veient un tema que m'atrau i que em vull saber més, que no en sé prou i que... Llavors, per mi, la manera d'investigar-hi, diguem-ne, és fer-ne una novel·la. Perquè això m'obliga a documentar-me, a indagar-hi i intentar trobar-ne les claus. Aquí repetiré un moment el que ha dit el Joan Josep, que deia que cada novel·la estava centrada en una cosa. No? La primera era una novel·la de personatges, aprenia com bellugar personatges i com oposar-los. En la segona era una novel·la de tesi. I la gent, sempre és que és molt benevolent, els meus lectors són tots molt benevolents, em deien: les teves novel·les tenen uns començaments que enganxen molt, que venen ganes de llegir i tal. Diu, i aportes moltes coses, però sempre arribava aquest però. I el però era, però al final, no sé, esperàvem més pirotècnia, no? Esperàvem un final allò més sorprenent, que em deixés... Jo deia, ja li han trobat el meu punt flac, no? El meu punt dèbil. Llavors, en aquesta novel·la vaig pensar, bueno, pues, l'aprenentatge que sigui aprendre a fer trames, aprendre a mantenir la intriga del lector fins al final, no? Que en tot moment el sorprengui. I bueno, no sé si ho he aconseguit o no, però jo hi he disfrutat molt en aquesta novel·la. És la que m'ho he passat millor per això, perquè per mi era quasi una construcció compartida, era una mena d'homenatge al lector. Jo m'imaginava el lector i me l'imaginava, això que deia, un lector actiu, no? que anés anticipant el que anava a passar. I llavors el feia, exacte, el sorprenia, no? Deia, t'esperaves això, doncs això no és el que et donaré. I així. Llavors em sento com que aquest llibre és una construcció a dos, no? A l'autor, amb diàleg constant amb el lector. I en aquest sentit, clar, el lector ha de ser actiu, perquè si no es perdrà aquest joc. Un altre aspecte que per mi és l'escriptura, o que té l'escriptura, és que és una forma de comunicació. Per mi és una manera de poder dir coses que en la vida quotidiana doncs millor costaria de dir, i que en canvi em ve de gust de dir. No? Llavors aquesta comunicació, no només en el sentit aquest que deia d'establir un joc amb el lector, sinó també, com ho diria, potser ho repetiré una mica. En aquests temps d'avui en dia, que hi ha tanta crisi, que hi ha gent que s'ha quedat a l'atur, que hi ha problemes de tota mena, diguem-ne, a vegades un té la impressió de que fer ficció és una frivolitat. No? Et sents com dient, com no estàs parlant de tots aquests problemes, de com solucionar pues això, la crisi econòmica i el problema de la corrupció? Tot, sembla que s'hagi de parlar d'aquests temes perquè són els temes realment importants. Llavors, en aquest context, jo vull com trencar una llança en favor de la ficció. Perquè la ficció, per mi, també ajuda a això, a viure i a plantejar-se realitats possibles i impossibles que només en un assaig no seria possible de dir. En aquest sentit, en la meva primera, la Pedres de Toc, hi havia un personatge que deia: la realitat és massa literal per capturar la veritat. Jo hi estic completament d'acord amb això, que a vegades amb la ficció pots anar molt més enllà de la veritat, o pots anar a la veritat millor que explicant una història en un assaig. Hi ha un altre en aquesta novel·la que diu: els miracles són impossibles, però els impossibles no són miracles. En alguna remota instància depenen de nosaltres i ho sabem. D'aquí la cèlebre paradoxa que diu: ho aconseguí perquè no sabia que era impossible. A mi m'agrada molt aquesta frase, no? Ho aconseguí perquè no sabia impossible. És a dir, és bo crear impossibles perquè a vegades deixen de ser-ho una vegada s'han creat, i per això és necessària la ficció. En l'assaig no pots crear impossibles, no? Doncs això, que en aquesta novel·la volia explorar com a través de la ficció es pot influir en la realitat. I veureu que hi ha tot un joc, no? Perquè, diguéssim, hi ha personatges que escriuen a dintre de la novel·la, perquè hi ha una història dintre d'una història, per canviar la realitat, per canviar la vida. És a dir, que la ficció pot arribar a transformar la realitat. I amb això lligo amb una frase que diu l'Ian McEwan en una novel·la Expiació, que diu que la capacitat que té l'art per corregir la vida, és a dir, no només la pot canviar, sinó l'art permet corregir-la. Això ho ha dit un blocaire, perquè en això que deia que per mi l'escriptura és també comunicació, he de dir que també m'agrada molt quan blocaires es fan ressò de les meves novel·les i aporten la seva visió, que moltes vegades millora la novel·la, inclús hi afegeix més coses a la novel·la. És a dir, la novel·la creix gràcies a les opinions, doncs, dels blocaires o de la gent que hi fa comentaris. I per això deia que també és una altra forma de comunicació. Seguint amb això que deia de l'homenatge a la ficció, hi ha una cita de l'Enrique Vilamates que m'agrada molt, que he posat aquí al final del llibre i que m'agradaria llegir-vos, que diu: mi padre, que en otros tiempos había creído en tantas y tantas cosas para acabar desconfiando de todas ellas, me dejaba una única y definitiva fe, la de creer en una ficción que se sabe como ficción. Saber que no existe nada más y que la exquisita verdad consiste en ser consciente de que se trata de una ficción y, sabiéndolo, creer en ella. És d'un llibre que es diu Una casa para siempre. La casa és la ficció. És a dir, la casa de la ficció la tenim sempre. I per acabar, una altra cita, i perdoneu que faci tantes referències, però és que a vegades penso que si han dit coses tan ben dites amb unes paraules, no val la pena buscar-ne d'altres. És a dir, no, mai les trobarem tan ben dites, no? Llavors, hi ha un filòsof, Robert Solomon, que deia que les relacions que hem anat construint al seu torn ens modelen. També la vaig posar en la meva novel·la La mutació sentimental. I a mi em va molt bé per dir que molts dels que avui sou aquí presents, família, amics, companys de feina, lectors, blocaires, jugadores de bàsquet, que avui han cancel·lat l'entrenament per venir aquí, i estic emocionada, doncs tots aquests m'heu modelat a mi al llarg dels anys. I en aquest sentit, sou també autors de les meves novel·les. A tots, doncs, moltes gràcies per ser-hi i ajudar-me. Gràcies. M'emocionaré, eh? Bueno, ja ho estic. No sé si hi ha preguntes, algú vol fer alguna intervenció, preguntar alguna cosa aquí als meus doctes col·legues.
No, no, a tu, l'autora.
Jo vull dir una cosa, hi ha una cosa que sempre quan acabes de dir, ostres, m'he oblidat d'allò i de l'altre, que la novel·la està plegada de referències literàries i referències cinematogràfiques. Ara em venen al cap un trosset que parla de Blade Runner, un altre trosset que parla de... Que, bueno, trossets diversos que parlen de Casablanca, de Humphrey Bogart, i després també literaris, n'hi ha un munt, em sembla que, per dir algunes coses, no? Es parla de Lolita, es parla de l'última trobada de Sándor Márai, quin llibre, i de Charadat, bueno, es parla de moltíssimes referències, n'hi ha que si has vist o has llegit algun d'aquests llibres, doncs encara gaudeixes més de la novel·la. D'aquesta novel·la que també m'he oblidat de dir que és com un joc de nines russes, de ficció dins de ficció, o ficcions dins de ficcions.
Doncs, aquí hi ha una persona. Bé, m'ho vaig plantejar sobretot més en la primera novel·la. La novel·la Pedres de Toc era una lluita entre dos personatges, que un era una creadora nata, era una coreògrafa, una artista, i l'altra era una periodista que feia biografies per encàrrec. Llavors, per mi era un xoc entre un creador de com imagina les coses versus una persona que dedueix o que és més analítica. No? Per mi era creació versus descoberta. D'alguna manera la ciència descobreix i l'art crea. No? I diguéssim, la reflexió aquesta me la plantejava més en aquella novel·la que en aquesta, la veritat. En aquesta... Sí, hi ha reflexions sobre això, no? De la diferència també entre fer ficció i fer una tesi doctoral, no? També poden... que alguns sabem el que és, no? Que en la ficció l'autor ha de seduir, ha de no només apel·lar a l'intel·lecte com seria en una tesi, sinó d'alguna manera ha de seduir en el lector i a la musa, deia, no? Perquè ha de seduir la musa perquè l'inspiri. I hi ha tot aquest joc... No sé si teniu més preguntes i si no, esteu convidats a una copa de cava i a fer el repetar entre vosaltres, perquè segur que hi ha molta gent que us coneixeu i moltes gràcies per ser aquí una vegada més. Gràcies.
Sí, 50 minuts, matemàticament 50
minuts. 50 minuts, eh?
Res a dir. Res a dir.
Exacte. Ei, ei, sí, ei.
Proporció àurea, això és la proporció àurea.
Moltes gràcies, hem el deixat tots dos.
Carme,
com que no? M'he posat...
És que no puc estar gaire estona, perquè tinc el Manel tirant, no se sap exactament.
Aquí ara ja començarà l'estat sisto.
T'he portat això per tu.
Ai!
Espero que us agradi, clar.
Gràcies.
Et diré la història, perquè buscava... Ah. El teu sí que el vaig... Vull buscar una altra cosa, però no l'he trobat.
Doncs signa. Home! I aquest també, que aquest me l'ha portat el Jordi.
Jordi, amb molt lluny.
Carai. Amb molt lluny lligat amb la intel·ligència.
Amb la intel·ligència.
Buscava el Mare Nostre,
que
vaig trobar.
Tot res. Per si triguem a veure'ns. Represento a la Rosa Fabregat. Com...
Ah. I la Carme Cunha, que no
puc venir. T'he vist, eh? Sí. Moltes gràcies de venir. De sempre, que marxis corrent, no? No?
No, faré veure que no tinc res millor a fer.
Ja us voleu recuperar això.
Has acabat?
No.
No està la... la...
Ja ens despediràs de l'Alcora, que està molt atrapagada.
Vale, gràcies per venir.